Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ara mateix passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Hi ha transport per carretera, hi ha transport per mar, hi ha transport per aire i ara també amb drons. I és que la Vall d'Aran ha començat a fer proves amb drons per impulsar el transport de paqueteria amb aquest sistema i així d'aquesta manera doncs, poder portar a zones de difícil accés de la vall aquelles comandes de farmàcia o bé compres del comerç online. Clar, nosaltres avui des de Fabricació ens plantegem i com funciona, com han anat aquestes proves. Això es podria posar en marxa a qualsevol zona del país i sobretot quins beneficis o problemes al mateix temps pot tenir. Són preguntes que, com dèiem, se'ns plantegen al Fabricació Pròpia i que volem fer a la Laia, a la Lara Iglesias, que és CEO de Pirineos Dron, que és l'empresa justament que impulsa junt amb la Universitat Politècnica de Catalunya aquestes proves de comerç amb drons a la Vall d'Aran. Diria que ja tenim a la Lara a l'altre costat del telèfon, per tant, molt bona tarda, Lara.
Hola, muy buenas tardes.
Què tal, Lara? Lara, com han anat aquesta prova pilot, aquests primers vols d'aquest dron?
Pues la verdad que estamos muy contentos. Como bien has dicho, la incorporación del equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña ha servido para, sobre todo, ayudarnos a verificar las rutas, la conectividad de estas rutas para que sean vuelos con total seguridad y esperamos que ahora durante el 2024 sigamos ejecutando muchos vuelos que nos permitan afianzar estas conexiones y poder pues en un futuro muy cercano pues terminar de realizar o instaurar estas líneas, ¿no?, de conexión de paquetería con drones.
Clar, Lara, els drons estalvien molts quilòmetres i molt temps respecte al vehicle, ¿no? Teniu alguna referència?
Bueno, así como lo solemos un poco cuantificar, nosotros en las zonas donde vivimos, de un punto A a un punto B, a lo mejor hay 8 o 10 kilómetros, pero sobre todo hay muchísimas curvas, ¿no? Lo que no solo dificulta en tiempo, sino en dificultad de accesibilidad cuando a lo mejor pues hay malas condiciones meteorológicas, hay nieve, puertos de montaña, ¿no?, que requieren de otro tipo de también de mantenimiento, de cosas que con vehículos aéreos, lógicamente lo reducimos a una línea recta y, por ejemplo, lo que en un vehículo de tracción pues de carretera podía ser 25 minutos, pues a lo mejor en un dron pueden ser 5 o 6 minutos.
Cada unido. Escolta, ¿y cuándo será posible, deies, enviar aquests paquets per aire als pobles pirinencs?
Pues ahora mismo, de hecho, la viabilidad técnica existe. Existe además, sorprendentemente, para poder cargar grandes kilos, grandes cantidades de carga con muchos kilos. Hablamos de drones que pueden ser paquetería pequeña, como los que estamos usando nosotros en el proyecto Architas de 1 a 3 kilos, pero el futuro podrá hacer que se puedan mover 200 y 300 kilos de carga, incluso pasajeros, ¿no? De modo que esa viabilidad técnica existe ya, ya existen drones que son capaces de portar estas cargas y sobre todo nosotros estamos trabajando en la viabilidad aeronáutica, es decir, coordinarnos con otros medios aéreos para que esto sea seguro y posible.
¿Y cuándo pasará? ¿Cómo pasará eso, Lara, crees?
Pues yo quiero pensar que a lo mejor un corto plazo, y no es muy así como que soñador, es que de 3 a 5 años podamos tener ya los drones más que incorporados en nuestros sistemas de logística, sobre todo en logísticas de alta de necesidades de primera necesidad, ¿no? De lo que podría ser farmacéutica.
Claro, medicamentos, ¿no?
Exacto, pues algún tipo de alimentación especial que a veces es solo distribuida desde los centros hospitalarios, etcétera.
Vosaltres sou qui vau idear aquest projecte, ¿no? Com va néixer la idea, sí, Lara?
Bueno, porque somos del Pirineo, vivimos en un pueblecito que
y heu viscut, ¿no? Que estan a
Creo que en el Baix Aran, en Arres de Sud. Entonces, sí. Digamos que a veces pues te falta alguna cosa y pues en función de a qué hora del día te falte.
Ja ho tens fotut, ¿no?
Claro. Da un poco más de pereza. Pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que nosotros aún así estamos muy bien conectados, pero sí. En el resto de la geografía española hay muchísimos pueblos en los que realmente hay muchas dificultades de accesibilidad, donde, por ejemplo, dentro de este sector de la farmacia, ¿no? Es el farmacéutico el que coge su coche y va kilómetros y kilómetros a dispensar, ¿no? Mm. A estos pueblos y pues un poco pensando en estas necesidades. Y como el dron al final es nuestra herramienta diaria de trabajo en otros sectores, ¿no? En el sector de inspección industrial, pues dijimos, esto se tiene que poder trasladar. De hecho, no somos los únicos que estamos haciendo pilotos, pero sí que podemos decir que somos los primeros que estamos experimentando en estas regiones pirenaicas.
Val, i Lara, una altra pregunta que també ens ha vingut al cap és si la legislació doncs permet aquests vols amb regularitat. No sé si hi ha una normativa ara mateix.
Sí, existe una normativa y una regulación del tráfico aéreo con drones, tanto para uso recreativo como profesional. Ahora bien, lo que no está, digamos, todavía regulado y estamos, de hecho, trabajando en paralelo, ¿no? Pues de alguna manera las instituciones con la Administración y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es en poder regular lo que serían estos vuelos, pero de carácter autónomo y fuera de la línea del alcance visual. Es
claro.
Decir, hoy por hoy los pilotos de dron pueden volar con unos escenarios estándar, con unas autorizaciones de vuelo y siguiendo unos protocolos de seguridad, coordinando, ¿no? Y siguiendo, por supuesto, esta estricta normativa que al final se basa en la seguridad y la salud, ¿no? De todo lo que nos rodea. Y lo que ahora estamos intentando es ver cómo podríamos hacer que estos vuelos que ya salen de ese alcance y que están, digamos, controlados por ordenadores, en unas rutas de mucho más alcance, no claro. puedan interferir en ningún momento con otro tipo de aeronaves. Ya hablamos pues de aviación ultraligera, deportiva o incluso pues los helicópteros, ¿no? Sobre todo que es lo que más sobrevuela en esta primera capa, ¿no? Que digamos son unos 120 metros desde el nivel del suelo, en el que pues muchas aeronaves pues confluyen en sus tráficos de ascenso, descenso, etcétera.
Clar, perquè estàs explicant, Lara, és que això és una dificultat afegida, perquè nosaltres tenim al cap els drons que, no? Que estem acostumats a veure, són aquests drons conduïts per pilots que, el que tu deies, no? Veuen el dron de forma constant en el temps i no el perden de vista. Però en el vostre cas, hi ha algun moment... No es que perdeu el rastre, sino es sí. que no lo veieu.
De hecho, perder un dron de vista es relativamente fácil, porque por eso siempre hablamos de no es una distancia máxima en la que tú puedas volar, sino una distancia del alcance visual. Y en función del tamaño del dron, a lo mejor estamos hablando de 500, de 100 metros si es muy pequeñito, 500 o pues un kilómetro, ¿no? Pero sí que es cierto que desde que ya tendemos a tener este objetivo de tener un medio largo alcance, donde estamos hablando de ahora a lo mejor son distancias de 2-5 kilómetros ya fuera del alcance visual, pero luego la idea es 20 kilómetros, 40 kilómetros y luego después hasta aeronaves que puedan hacer esos 100 kilómetros cogiendo una línea de altura y cogiendo una aerovía que esté estudiada y destinada exclusivamente para esa y que sea segura, ¿no? Entonces sí que se está trabajando y de hecho es lo que tenemos ahora prioridad, ¿no? En seguir obteniendo datos junto con la Politécnica para poder conseguir regularizar al menos algunas rutas que se puedan empezar a utilizar también de forma regular.
I fixa't que tu ara deies, no? Aquest transport, aquest tipus de transport que a nosaltres també ens ha vingut al cap i volíem saber-ho ara, és si és ecològic, perquè si substitueix en part, no sé, altres mitjans de transport i distribució, fins a quin punt és ecològic?
Pues totalmente. Mira, los drones en general, los que estamos utilizando en uso profesional y ahora también transporte logístico, son drones eléctricos. Las baterías, lógicamente, son baterías de tipo litio, que son recargables y luego, pues, como digo, el medio por el que se vayan a obtener estas baterías, digamos, podría ser más o menos, pero lo que es el transporte es totalmente electrificado, pues como los coches, ¿no? Ahora mismo que se están empezando a ver cada vez más. En el futuro están ya trabajando en que estos drones que tengan mayores cargas, con mayores autonomías y que a la vez sean mayores del tamaño en peso, lo que van a utilizar probablemente sean pilas de hidrógeno, lo cual ya es 100% sostenible y digamos que dentro de este concepto de la aviación general de que busca emisiones cero, ¿no? Hasta con este reto antes del 2050, pues el hecho de incorporar cada vez más drones facilitará la tarea dentro de todo lo que es el sector aeronáutico de forma global.
Estem parlant amb la Lara Iglesia, ella és CEO de Pirineos Drone, que justament avui ens assabentàvem d'aquesta notícia. Estan fent aquestes proves pilot perquè els puguin haver drons per enviar medicaments o aliments a llocs poc accessibles. Lara, ja per anar acabant, ens agradaria també preguntar-te, en aquestes proves que heu fet aquests dies, com afecta el temps, no? Perquè entenem que, clar, d'alguna manera vosaltres també, com si fos un avió, heu de tenir com no? La previsió meteorològica...
Clar.
Perquè puguin volar aquests drons i també si els drons poden espantar fins i tot a les aus de la vall. Us hi heu trobat amb aquestes situacions?
Pues a ver, las prestaciones de este tipo de drones que estamos utilizando, la verdad es que nos permiten trabajar en condiciones muy límite. Es decir, desde luego, en condiciones de nula visibilidad, dentro de lo que son los vuelos del alcance visual, no los vamos a poder operar, pero sí que todos los trabajos que estamos haciendo en cuanto a estos, vuelos que salgan del alcance visual, estarán ya... digamos, superados cuando entren en condiciones meteorológicas pues tipo niebla o un poco de ventisca. Los sistemas que utilizamos llevan unas baterías de autocalentamiento que nos permiten también operar en condiciones de bajas temperaturas. Lógicamente no son drones de recreativos, son drones ya que tienen un nivel de prestaciones y, entre otras cosas... aunque realmente no es el objetivo directamente del proyecto Architas, que es buscar esta capacidad operacional a nivel de coordinaciones y seguridad, sí que la parte técnica, digamos que nosotros somos referentes porque en este proyecto estamos incorporando diferentes tipos de drones que a su vez estamos utilizando para poder probar y justificar sus propias condiciones de vuelo, como pilotos de pruebas, ¿no? Para poder justificar que cada dron es más útil para un servicio u otro, en una orografía u otra, en una altura o con una lo que
claro.
Utilizando sus performance, que serían pues, las capacidades de ese dron para cada cosa que queremos hacer, ¿no?
Y amb les aus es porten bé.
Perdón.
Amb les aus, el propi dron que dèiem, poden arribar a espantar les aus de la vall, que et preguntàvem també, Lara.
Dices a los altos, es que perdona que no te he entendido.
Los drones si pueden asustar a las aves de...
A las aves, perdona. te he entendido a yaus como si fuera aludes, ¿sabes?
No.
Hay una cosa muy importante y es que, por supuestísimo, todos los vuelos que hacemos están bajo el amparo de la normativa, de la Red Natura, de todo lo que sería la protección a la fauna en concreto del Valle de Arán, porque estamos trabajando, ¿no? Junto también a agentes de medio ambiente y, por supuesto, las rutas, al igual que pretenden, o sea, se plantean para no pasar nunca por núcleos poblacionales ni zonas donde pueda haber cierto riesgo, por supuesto, si tuviéramos una zona donde hubiera nidificaciones o aves que tuvieran algún tipo de peligro pues porque estén de crianza o lo que sea, esto siempre se evitaría, ¿no? Entonces, estas rutas, tanto para las personas como para los animales, están totalmente aseguradas.
Lara, moltes gràcies per haver respost les nostres preguntes. Hem vist aquesta gran notícia, hem dit, doncs, volíem saber més amb aquestes preguntes ja gairebé tècniques, Bueno, són tècniques total. Enhorabona, com dèiem. Molta sort en aquest projecte i en tots els que estigueu treballant i sobretot gràcies per atendre'ns la trucada. Lara Iglesia, CEO de Pirineos Drone. Que vagi molt bé.
Muy bien, muy buena.
Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Un abraç, hasta luego.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
De Sousa s'acomiada dels escenaris. Després de 10 anys regalant-nos bona música i grans temes, com aquest metres per segon que estem escoltant, tanca sa persiana, com diuen ells mateixos en un comunicat. I ho fan avui en un últim concert a la Sala Apolo de Barcelona i amb totes les entrades venudes. Podem dir que és d'aquest últim ball i el faran segur acompanyats d'amics que els han acompanyat i seguit durant tots aquests anys. Lluís Cabot, cantant i compositor de Sousa. Molt bon dia, molt bona tarda, Lluís.
Hola, molt bon dia, Valtros.
Lluís, escolta, com estàs? Com esteu? Què sentiu, no?, davant del concert que ja comença d'aquí unes hores.
Sí, bé, ara això, enfeinats i una mica nerviosos, però sobretot moltes ganes, perquè pues això serà un concert molt especial i això, moltes ganes.
Clar, és que jo intento, ostres, posar-me en el vostre lloc i és aquella sensació, Lluís, de més, no sé si més melancolia o alegria, no sé, en quin punt us trobeu. Saps aquella sensació que dius, és que ja no sé ni el que
sí.
Sento.
És una mica les dues coses. Per una banda, melancolia, està clar, perquè s'acaba una etapa molt bonica de la nostra vida, però també alegria i... Sí, això, alegria i satisfacció, perquè l'han pogut tancar quan han volgut i de la millor manera possible.
Clar, tu us imaginau com vau començar fa 10 anys, que duraríeu 10 anys, no? Perquè, clar, es diuen molt ràpid 10 anys, però deu costar lo seu mantenir-se. Lluís, què és el que ha estat més difícil?
Més difícil durant aquests 10 anys, vols dir?
Mm-hmm. Exacte, saps allò que dius, mare meva.
No sabria què dir-te. Realment ha estat tot prou senzill, sobretot tenint en compte això, que som un grup d'amics i que hem pogut fer sempre una mica el que hem volgut. O sigui que no m'ha quedat amb les petites coses difícils, igual que té tenir un grup, que són pues, les coses aquestes més tedioses de feines i de responsabilitats, sinó en tot l'altre, que és això, haver pogut crear el nostre imaginari conjunt i haver deixat el llegat que deixam.
Clar, vau anunciar, Lluís, que us acomiadàveu fa un any, si no m'equivoco. Com heu viscut aquest últim any, els de Sousa?
Sí, va ser per maig i bé, un poc en muntanya russa. Primer, això, molt... Ens va sorprendre molt la reacció de la gent, que realment va ser super, super mostres d'amor i això, i a poc a poc pues, ho hem anat païnt com hem pogut, però sobretot jo crec que ho acabarem de pair ara, que serà quan realment se tancarà. I això, també amb ganes de fer-ho d'aquesta manera, molt anàvem amb molt, molt bon gust de boca i això, ens quedàvem bastant amb això.
Clar, Lluís, intento també pensar que ara, suposo que des que vau anunciar-ho, que deies al maig, no sé, segur que heu rebut com l'efecte de moltíssima gent, no? De dir, no ho deixeu, hi ha hagut algun moment, ni que sigui, saps? Per un instant, Lluís, que heu pensat els de Sousa. Bueno, això ens ho repensem o no?
No, que va. Vull dir, ho tenia molt clar i els motius pels quals ho han decidit no tenen res a veure amb l'efecte de la gent. Vull dir que no és perquè no m'ho sentíssim estimats, el contrari, vull dir, ja m'ho sentíem molt. I és precisament una decisió per de ben volguda i ben conscient de que creiem que era el millor moment i ho hem seguit pensant durant aquests darrers mesos. I ja t'ho dic, ara tenim molt bon gust de boca perquè creiem que ha estat una bona decisió i tots estem molt en pau amb això.
Clar, i ara després del comiat, on us podem trobar? Teniu algun altre projecte, fins i tot conjunt, o comenceu trajectòries per separat, Lluís?
I d'això ja ho anirem veient, perquè els darrers mesos hem estat bastant això pendents de poder tancar aquesta etapa bé, i a partir d'aquí cadascú anirà fent. Jo crec que alguns dels membres sí que potser se mantenen un poquet més al marge del món de la música, i d'altres com jo, que segur que hi seguirem vinculats i que ja mos podrà anar trobant. Jo ja va fa temps que vaig començar la meva història en solitari, i ara segur que en un futur proper ja la reactivaré, i també amb coses més de producció, que darrerament m'ha interessat bastant, i la resta segur que també en sabreu coses aviat.
Doncs estarem ben pendents. Per cert, Lluís, vosaltres ens deixeu, però també qui ho fa són ells, són Zo.
Bonic sentir-se viu, i gràcies a Da Sousa i l'amor dels meus. Benvingut Marcos, benvingut Arnau, tot això ara és vostre, tot això ara és teu.
Clar, aquí els sentim cantar i us anomenen. Heu pogut parlar amb el Zo sobre el vostre comiat i el seu comiat? Saps aquell intercanvi de, ostres, tu, estem al mateix moment ara mateix els dos?
Realment no hi tenim contacte, i és una gent que respectant molt, però que també crec que són nivells i circumstàncies diferents, i crec que també, per lo que tenc entès, motivacions diferents en quant als motius per deixar-ho anar. Però ja t'ho dic, no hem pogut xerrar.
No hi he xerrat, igualment.
Sí.
Lluís, ja per anar acabant, perquè, clar, faltant hores perquè comenci aquest concert a la Sala Apolo de Barcelona, aquest comiat dels de Sousa, recordem, a les 8, doncs, obren portes, i a 8:45 del vespre comença aquest adéu. Qui s'hi trobarà, la gent? Que sigui afortunada i que hagi pogut trobar entrada. Lluís, què passarà aquest vespre?
Idò, serà un concert molt especial, és a dir, serà un concert bastant més llarg de l'habitual, perquè no mos volen deixar res a dir. Ja vàrem fer un concert similar a Palma fa un mes,
sí,
i va ser increïble. Vull dir que tant nosaltres com el públic crec que vàrem quedar molt contents, i això és un concert especial, recuperant cançons antigues, hi ha moltes col·laboracions, i és molt emocionant, la veritat, perquè és això, la darrera vegada que toques aquestes cançons, i això tant el públic com nosaltres ho sabem, i ho fa tot molt especial.
Molt especial i molt màgic, no, Lluís?
Doncs, exacte.
Escolta, que vagi molt bé aquest vespre a l'Apolo, en aquest concert de comiat. Ja us trobem a faltar, però que per sort sempre ens quedarà la bona música que ens heu deixat. Lluís Cabot, cantant i compositor dels de Sousa, que vagi molt bé i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que queda res, 30 segons, i ens situem al punt de 6:15 de la tarda. Fem el berenar, com sempre, aquesta hora, ja sabeu, amb el Carlos Bayona, DJ i productor musical.
I nominat a l'Òscar, has de dir, a partir d'ara.
És com és.
Com és? Doble nominat.
Doble nominat.
Millor pel·lícula estrangera.
No m'has de presentar una altra vegada. Fem-ho bé. Fem-ho bé. Si no, la Mondelo ens treurà, va.
Candela, va. Figueres. Deixa'm presentar la Candela.
Presenta el text. Sí, jo em quedo callada aquí.
Tenim amb nosaltres... Avui fem el berenar amb en Carlos Bayona, DJ, productor musical, i a partir d'ara també nominat dos Oscars per la Sociedad de la Nieve.
Què tal? Bona tarda. Aniré, trucaré des de Hollywood.
Per favor, ho has de fer.
Diré, Catalunya!
Com va?
Catalunya, ja sóc allà!
Sigui l'hora que sigui, perquè encara que sigui aquí, sigui plena nit, tu truca.
És que és meravellós.
A veure, calculem. Quina hora serà allà? Home, a quina hora hauré de trucar?
És Califòrnia.
És a la nit.
Són 8 hores menys.
Mira, tu quan estiguis per la catifa vermella, que a vegades hem fet aquí el programa.
Quina hora és ara?
Doncs a les 12 de la nit.
A les 5 de la tarda.
Tu a la 1 o així de la matinada, hora nostra, estaràs...
He de parlar amb el meu repre. Perquè ara què? No, ara ja.
I quan estiguis de festa...
Sí.
Serà quan nosaltres comencem el programa.
Buah, llavors jo he de trucar quan estiguem de festa.
Que per tu seran les 8 del matí.
Quan estiguem de festa, no?
Clar, perquè seran les 8 del matí a Los Angeles.
Home, portaran molta festa les 8 del matí.
Les 8 del matí de Los Angeles...
Ho guanyaran tot.
Aquí són les 4 de la tarda.
No, dues, bueno, sí, aprox. No, clar, és veritat.
Les 4 de la tarda.
Les 5, les 4, exacte, les 4 de la tarda.
Vam seguir les nominacions.
Jo aniré super mega borratxo i hauré de sortir mega...
Per això t'ho dic. Escolta'm, què va passar amb el Perrete, pobre?
Quin Perrete?
Quan vau seguir les nominacions aquest dimecres.
Ah, molt graciós això, no? Jo vaig pensar que era la Lois, no era la Lois, era l'altra gosseta del meu germà, la Jacinda. La Jacinda és una gosseta que no està acostumada a la gent, no li agrada sortir al carrer, és com molt introvertida, no? I de sobte estava allà... Clar, no tenia res, de sobte vam...
Quants éreu allà a casa?
Érem 7 o 8 persones que estàvem allà mirant les nominacions i quan vam cridar com a bojos, ella el que fa sempre que és apagar-se sota la taula, la pobreta.
No en tenia res, pobre, clar, pobre.
Perquè això passa perquè hi ha un vídeo que jo vaig posar a les xarxes que de sobte tinc una de seguidors, de sobte.
Sí?
Sí, de sobte, clar.
No, clar, és que... A veure...
És que és molt graciós. Mira, ahir vaig parlar amb el Pipe Otano, Felipe Otano, que és un dels actors de la Sociedad de la Nieve, no? I vaig parlar amb ell per veure com està i tal, i em deia, sí, Carlos, tenés razón, me para la gente por la calle y se hace fotos. I, clar, estan tots flipats, perquè no s'esperaven això de... Jo ja els hi deia, ja veuràs, la gent us aturarà pel carrer i ja veuràs, i això, una foto i tal. I, clar... Ja sense comptar el protagonista de la pel·li, l'Enzo Bogrinchik, que té un milió de seguidors.
I ara té uns altres saraus, l'Enzo, no?
A les desfilades de l'OEF, està allà, i ja li posen 1.000 nòvies diferents al pobre. Ja sense comptar això.
I s'assembla a l'Adam Drive, no?, que li diuen o no?
Que s'assembla? Home, és molt més maco que ell. Jo crec que és més maco,
l'Enzo. Jo també.
Sí, els dos són molt atractius. És un actor que s'assembla a molts actors. Perquè quan jo ja estava actuant... I em sembla que és com una mica de Johnny Depp de jove, no? Mm. Quan feia el Pesadilla en el Mestrit. I el que té l'Enzo és que després en persona el veus i és un tio molt atractiu. Però és que la càmera li estima. I quan li poses la càmera té aquesta cosa que fins i tot que tenia el Tom Holland, no? Que és una estrella, no? I de sobte... La càmera, no sé, és multiplicar per 1.000 el seu encant. És un tio... És un tio
amb magnetisme, no?
Sí, és un tio espectacular. A més, un mega actor. Carai. Però, clar, estaven tots iguals. Estaven tots
al·lucinats, no?
Sí,
no
sí.
O sigui, clar, el fet de que aquesta pel·lícula, Sociedad de la Nieve, és una de les pel·lícules més vistes al món. Llavors, clar, l'impacte que ha tingut...
És
no?
La pel·lícula més vista al món en el que portem d'any. Ho hem de dir? És així? I ho hem de dir.
Doncs mira, ara també sentia aquesta setmana que deien que les pel·lícules de parla no anglesa més vistes de la història de Netflix, entre les 5 hi havia la Sociedad.
Estem la 4 ja.
Veus?
Anem tard. Estem la 4 i subiendo.
No, clar, però penses, més vistes de la història de Netflix.
Sí, i a més a més...
Vosaltres no porteu tant de temps a la plataforma perquè s'han anat relativament poc. Vull dir que n'hi ha d'altres que estan aquí fent números i molts més visionats.
Clar, és que les dades són espectaculars perquè nosaltres portem 20 dies I en 20 dies estem a la posició número 4 de les que porten allà tota la vida, no? I les dades són... I la gent, no? A més, clar, al principi, quan vam estrenar una pel·lícula, anaves al Twitter a veure què deia la gent, no? I tu buscaves, no? Society of the Snow o la Sociedad de la Nieve. Buscaves a Twitter... Ja no ho fem. És que i m'ho fem perquè...
No pots llegir tot el que hi ha, ja.
Perquè tot és bo, llavors. Tot és molt bo.
Que bé.
Tot és molt bo.
Un moment, estàveu mirant Twitter per veure coses negatives?
No, per veure què deien.
Crítiques,
no? Mires Twitter per veure què diu la gent. Val, val. Si són positives. Estàs esperant que siguin positives. Llavors, però és que era com... I al final era com...
Escolta, però us ho vau passar bé, el rodatge, eh?
Ho van passar molt bé. Ho van passar molt malament, bueno, i ho van molt, passar molt
exacte,
bé.
Exacte.
Jo ho vaig passar molt millor que els actors. Sí.
Jo em referia molt
bé... Jo m'escapava, i els caps de setmana no podia i anava a punxar.
Allà, a la Sierra Nevada?
A la Sierra Nevada. Hi havia un local que es deia El Xaca, cada dissabte i cada divendres estàvem al Xaca.
Quan descansaves, tu? No paraves?
No li cal.
Clar. Energia
sobre. Fixa't que jo anava el divendres allà al Xaca, anava, i el dissabte rodava gairebé sempre. Però anaves allà un parell d'horetes, tampoc passaves, i ja ho deixaves pel dissabte. El dissabte sí que era...
anava
a tope.
Jo em refereixo quan us deia que us ho vau passar molt bé al rodatge perquè transmeteu que hi havia com molt bon rotllo. Vull dir que el rodatge era duríssim perquè vau rodar en unes condicions, ja ens ho vau explicar, meteorològiques, que havíeu d'estar pendents de moltes coses, però que l'ambient que es vivia en el rodatge... Era com una família.
No, però la mateixa duresa del rodatge ja tonia, no?
Ho tonia.
Estaves allà i era tot molt especial. I és que ells són molt especials, perquè eren 15, 20 joves, molt joves, molt joves, amb una gran il·lusió, i veies la pinya que feien ells, i... Clar, era molt espectacular tot.
Tenim un missatge per tu.
Ai!
Perquè aquesta setmana vam entrevistar la Sandra Tàpia, productora de Robot
que
Dreams.
Que és molt fort, també, no?
Que és molt fort, nominada, també.
Sí, una de les 5 pel·lícules nominades d'animació. Mira que es fan pel·lis d'animació. I a més, ficar-te en el món aquest i tenir una pel·lícula nominada en el món de Hollywood.
De Pablo Berger. I mira, et diu, bueno, us diu, els Bayona, això.
I el Carlos no el tindreu allà, però bueno, vam cridar, vam celebrar, jo vaig estar... Ni per exemple, de fet, el meu objectiu d'ahir, a part de fer tota la premsa i a més, era aconseguir que el Pablo i el Jota es fessin una abraçada i brindessin. Estaven els dos a Barcelona.
Sí.
Ja ens va tocar aquesta competència de totes les cometes amb Blancanieves i l'Impossible, i vam fer carrera junts, i ens va tenir molta estima els dos equips, i especialment el Jota i el Pablo, per tant, em fa molta il·lusió compartir i veure'ns a Los Ángeles. Vull dir,
mira, doncs...
Això em fa molta il·lusió.
Que guai, clar, ens vam conèixer amb Blancanieves, anaves a tot arreu i estava un i estava l'altre, i ens vam conèixer, i després ara anirem allà,
uau,
a passar-ho bé, no?
Home,
a gaudir,
ens ho explicaràs,
no? A passar-ho molt bé.
Seria genial que tots dos sortissin amb l'estatueta, vamos, la festa que fem aquí.
Clar, tu t'imagines, seria molt...
I serà, vinga, va.
Que no passarà, No passarà, però amb nosaltres jo és bastant probable que no guanyem l'Òscar.
Per què?
Ja ho dic, perquè hi ha una pel·lícula que es diu La zona d'interès, La zona d'interès, que té, a més de la nominació nostra, té 5 més, té 6 nominacions, i és molt favorita, és molt, 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 molt favorita. Llavors, ho té tot per guanyar, és una pel·lícula sobre l'Holocaust, és una pel·lícula britànica, que hi ha moltíssims britànics... Mira, ja m'estan trucant.
Qui truca ara?
No parlis tant. No diguis que no guanyarem, Bueno, però bueno.
Qui és el Dani De Vito?
No és el Dani De Vito.
Us ha felicitat el Dani De Vito?
No ens ha felicitat el Dani De Vito.
Podem dir això? Bueno, però ho ha dit el germà,
Li puc escriure i dir-li, Dani, que ens han mirat a l'Òscar.
És veritat que teniu un xat amb el Dani De Vito?
És veritat que tenim un xat amb
sí,
el Dani De Vito.
Sí, qui sou en aquest xat?
El meu germà, Dani De Vito, i jo.
I el nom del xat?
El nom del xat es diu Los Gemelos Golpean Dos Veces, que és una pel·li que va fer ell. I sí, parlem. És que és molt graciós.
L'últim que us heu dit?
Vam parlar molt quan la campanya del Donald Trump, perquè ell estava molt preocupat i ens escrivíem. Ens escrivíem i feia molta campanya en contra del Trump i era molt graciós i ens explicàvem.
I quina imatge teniu?
Quina imatge tenim? Teníem una imatge del pòster de la pel·li, que era el Schwarzenegger i el De Vito.
Clar.
I teníem també, vam fer una foto molt xula, que la tinc al mòbil, on surt ell al mig, i estàvem al Jota i jo fent-li un cop de puny, perquè es diu Los Gemelos Golpean Dos Veces. I tenim aquesta foto. Sí, sí.
Bueno, escolta...
És molt majo perquè quan el vaig conèixer, li vaig dir, mira, t'he de dir, tinc un problema a casa, sent una filla que es diu mare, que té 16 anys, clar, i és que jo li dic que ha de veure molt de cinema i l'única pel·lícula que veu és Matilda, és una pel·li seva. Clar, només veu Matilda i diu, m'agradaria que li fessis un missatge on diguis està molt bé que vegis Matilda, però hi ha més pel·lícules. I ell va dir, cap problema, jo et faré el missatge. I llavors va agafar el telèfon i diu, hola, mare, sóc el Dani De Vito.
Uau.
Què m'ha dit el teu pare? Que només veure en Matilda. Molt bé, continua així. Llavors va anar... Em va enganyar i li va fer aquest missatge a la meva filla.
Ai, és que sí, és un tros de pel·lícula, Matilda, eh? És una de les pel·lícules que m'ha marcat la meva infància, de debò.
Sí, sí, sí.
Bueno, i ara ja fan el musical i tot. A veure, que això era una mica el punt de partida perquè avui ens vols parlar de música d'Òscar.
Sí, no, parlem de la música. No? Ja que parlem dels Òscars, estaria bé que parléssim de les cançons que estan nominades, no?
Va, doncs comencem.
Vale, va, escoltem la primera i parlem d'aquella, va.
Vinga.
Business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling.
Jo he estat als Globus d'Or, que tot és més relaxat. Jo ara, als Oscars, jo aniré, no crec que em donin entrada per entrar, perquè...
Com va això? Sí,
això
sí,
va superlimitat. I, però no, jo mare que sí que ha estat, em va dir que... Jo vaig estar amb els Globus d'Or i em va dir els Oscars són molt més avorrit, molt més. És, com, és una gala de televisió i està tot fet perquè es vegi tot per televisió. I a més, la gent va veritablement nerviosa i amb ganes de guanyar. No?
Ja.
Els Golden Globes és més relaxat.
És un sopar, no?
És un sopar, donen molt d'alcohol, molt d'alcohol.
Que està molt bé i per amenitzar i per quan després puges a l'escenari si et toca pujar, doncs ja vas més feliç.
Sí, no, és que et posen molt poc de menjar, molt poquet.
Sí, està calculat,
et,
això, no?
Et posen molt de beure i a tot arreu hi ha barra lliure. I la gent es pot aixecar en tot moment. S'aixeca i va bevent i tal, i és com molt divertit. No? I els Oscars no és això.
És com més formal, no? Vas allà, una entrega de premis
està,
i
allà, rigorosa. Jo he venit a hablar de mi libro.
Avorrit.
I venen allà i volen guanyar, i és molt important per ells guanyar, i no hi ha... Llavors, anirem allà, les entrades són molt més limitades, i no podré entrar, però... Bueno.
Però catifa vermella, sí.
Catifa vermella, jo crec que la veuré de lluny. La veuré de lluny. Però a les festes de després, sí. A les festes després, sí.
Uau,
doncs,
home.
Intentarem colar.
A veure si et pots colar també a la cerimònia, però... Volem foto teva a la festa després.
A la festa després. No? Jo trucaré, truco des de la festa després. De
perdoni, però tu et pots colar dient soc el Jota.
Jo soy el director.
I el Jota fora.
El Jota fora. A veure.
Bueno, va, aquesta cançó...
A veure.
Vinga, show business.
There's no business like show business, això.
Va.
Que el pròxim 10 de març és això, ¿vale? El pròxim 10 de març se celebra la 96a edició dels Premis Oscars i les pel·lícules més nominades, que han estat Oppenheimer i Poor Things, no?
Que s'estrena aquest cap de setmana, Poor Things.
Aquí jo l'he vista.
Tu, i què?
Jo l'he vista.
Diuen que està molt bé.
Jo et dic que és la... És la millor pel·lícula de Tim Burton en anys.
Oh.
La millor pel·lícula. I no és de Tim Burton. No, però t'ho dic perquè és que és una pel·lícula que a mi, aquesta és la meva opinió personal,
em va agradar molt.
L'únic però que li puc donar és que és molt d'autora del que és l'univers de Tim Burton.
Mm.
Llavors, clar, dius, ostres...
Ho senti com una apropiació, no? Això?
Clar, és que estic veient tota l'estona a Tim Burton, però en tot, en la forma de contar la història, visualment és absolutament
és igual.
A qui li agradin pel·lícules com Eduardo Manos Tijeras, li fliparà aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula
boníssima,
molt similar a Eduardo Manos Tijeras. Les dues fan... És com una història... És l'adaptació... Eduardo Manos Tijeras va ser el Frankenstein,
sí,
que va fer el Tim Burton, i aquesta és una versió com l'Eduardo Manos Tijeras, però amb una dona, no? I és una pel·lícula amb molt més contingut sexual, això sí, però és molt d'autora del Tim Burton. A mi em va agradar molt.
Jo tinc ganes de veure-la.
Em va agradar molt la pel·li, amb aquest però, no?
Uh-huh.
Doncs això.
Barbie també.
Barbie també. A tu et va agradar Barbie?
A mi em va agradar. Bé, a veure, sí, però tampoc és que sigui una d'aquelles pel·lícules, saps? De la pel·lícula de l'any.
Bueno, jo no
jo crec que és la pel·lícula de l'any per el que va implicar i el com es va explicar. Però com cinematogràficament, què vols que et digui? Tu què?
Jo, mira, això no hauria de dir, però... Quan va sortir el Ryan Gosling queixant-se de que no havien nominat ni a la Greta Gerwig ni a la Margot Robbie, jo vaig pensar, si el problema no és que hagin nominat que no hagin nominat a la Greta Gerwig ni a la Margot Robbie, el problema és que
t'han
nominat a la resta. A mi no em va agradar Barbie.
No em va agradar.
No em va agradar. i em vaig quedar adormit al cinema. Sí. Després l'he vista, l'he vista una altra vegada a casa, però bueno, sí que és veritat que bueno, visualment és espectacular. I
tu l'has vist,
i és
Candela?
Tot un fenomen.
Sí, jo la vaig veure i em vaig quedar amb sensació agradolça. És a dir, per una banda, entenia el missatge que volien transmetre, per l'altra veia un anunci completament tota l'estona de Mattel, per l'altra veia un blanquejat d'imatge, per l'altra veia, bueno, això als Estats Units i que es posi aquesta llavor en fer-nos pensar una mica. He vist moltes, però...
Clar, és que és un missatge polític que és in the nose, que està molt aquí, no? Mm. Que és com molt... Un missatge polític fet com per nens petits, no? És que...
Els Estats Units a vegades...
Són així, una...
També bueno. Estaria bé. Però bé, però entenc, eh? Vull dir que et quedes amb... Jo em vaig quedar amb aquesta sensació.
Rara.
Que no sabia... Vaig sortir allà i dic, no sé si m'ha agradat o no m'ha agradat.
Totalment, d'acord.
I hi ha molta gent, i molts crítics, i gent que té molt de cinema, que et diu, doncs, el que estava dient ell, que és una pel·lícula doncs, que no es mereix el reconeixement que ha acabat.
Bueno, la pel·lícula és una pel·lícula que ha batut tots els rècords d'espectadors en una època en què la gent havia deixat anar al cinema, i això és un mèrit impressionant. I si li agrada a tanta gent, probablement qui està equivocat som nosaltres.
Bueno, això també...
Probablement.
Escolta, i el que deies tu, que et va fer potenciar que la gent anés al cinema, us en recordeu quan va sortir Barbie, que hi havia aquell...
El Barbieheimer.
Sí, exacte.
Sí, la gent anava vestida de Barbie per anar. Sí, sí.
Sí, sí.
No, que vull dir que era Oppenheimer o Barbie, no? Però que d'alguna manera també incitava justament que potser Oppenheimer no l'anaves a veure,
em
però
recorda, a mi,
després d'aquesta campanya...
Això de l'Oppenheimer i la Barbie em recorda, amb un símil esportiu, em recorda el dia que Michael Jordan va fer 69 punts i el seu, un company seu d'equip va fer un. I va dir, ha estat espectacular la nit. Entre el Jordan i jo hem fet 70 punts. Clar.
M'encanta, m'encanta.
L'èxit de la taquilla de la Barbie, que Oppenheimer va funcionar molt bé a taquilla, però ni de prop va ser el que va ser la Barbie. No?
Barbie.
La sobte de dir, mira... al Barbieheimer, diu, perdona, però és que
perdona.
Els números de la Barbie són bastant més espectaculars.
Carlos, mira, avui, ara parlarem de música, però tu has vist com és la pel·lícula de... Que, crec que va ser de l'any passat, la del Michael Jordan. És la del Michael... Com es diu? Air?
Air.
A tu et va agradar aquesta pel·lícula o no?
A mi em va agradar pel tema que toca.
Està molt bé. Tu l'has vist?
No l'he vist.
Sí. Però que o sigui, és com Michael Jordan va ser el pioner... Bueno, Michael Jordan no, la mare de Michael Jordan va ser el pioner en fer aquests contractes multimilionaris, diguéssim, de les firmes de sabates d'esport, que estiguessin patrocinades, no?, per un jugador. Vull dir, ell va trencar, diguéssim, el mercat, d'alguna manera.
Estic esperant de la seva mare, o sigui que la seva mare va ser la...
La mare
li portava la gestió
d'això,
no? La
mare va ser qui ho va portar tot. I
això va per la història. És que,
és així o no?
Nike no era tan important en aquella època.
Era Adidas.
I ho va apostar tot al Michael Jordan. Doncs... I va fer una línia de sabates només pel Michael Jordan. Això no s'havia fet mai en la vida. I llavors, amb aquesta forta aposta de Nike, van aconseguir que Michael Jordan, que estava boig per Adidas... es posés les bambes Nike, no? I a l'últim moment va ser la mare del Michael Jordan qui va dir, volem que per cada sabata que es vengui el Michael Jordan es quedi amb un dòlar.
Wow.
I això no havia passat mai.
Mai.
Llavors la mare queda com molt bé a la pel·lícula i tal. El que no t'explica la pel·lícula és que després la mare va trucar a Adidas i va dir, si m'igualeu l'oferta,
mi hijo viene.
Marxem cap a Adidas. I Adidas va dir que no. I això no surt a la pel·lícula.
No, estaria bé que aleshores dius, portarà una sabata Adidas i l'altra Nike i un euro de cada... Un
això estaria bé, no?
De cada marca.
Però es veu que els dirigents de Nike van dir, just com van firmar aquest contracte, van dir, entre ells van dir, bueno, això, demà... Ets conscient que demà tanquem la barraca? Perquè, clar, o sigui, era bastant... És el que tu dius, que havien de donar per totes les ventes, no?, que sortien d'aquest tipus de bamba, perdrien diners. I el que van fer... són unes... Bueno, van pujar, diguéssim, es van convertir en l'empresa del moment, eh?
És que van agafar el millor jugador de...
Clar, però en aquell moment...
No ho sabien, però vull dir...
Aquella activitat, aquell negoci...
Clar, i el que va aconseguir Nike amb el Michael Jordan és que la sabata de basquetbol ja només... Abans era una sabata per jugar a basquetbol i va passar a ser una sabata de moda. I tothom se la posava pel carrer, que no passava.
I li va posar colors, que abans això... era la típica bamba que no saps, que era d'un color, tota blanca o tota negra.
Però això era una regulació que tenia la NBA que deia que totes les sabates havien de ser blanques. I llavors, la sabata de Michael Jordan era negra, vermell i blanc. i no complia amb el mínim de blanc. I van fer una aposta molt forta pagant. Cada dia que jugava el Michael Jordan li posaven una multa. Clar, i a més van jugar amb el fet que hem de jugar amb sabates de color blanc, han de ser blanques. I en un moment de conflicte racial denunciaven que havien de ser blanques les sabates, clar. Fins i tot un negre havia de portar les sabates blanques. Clar,
Dona, si la història...
Hi ha molta història.
La història és... Bueno, a mi aquesta pel·lícula em va encantar. Vull dir, sí, perquè tot això
jo,
no ho saps.
Jo soc la persona que estava més boja de Michael Jordan en aquest país, que vaig als Oscars, bàsicament, perquè el dia d'abans juguen Chicago Bulls a Los Angeles.
Doncs et trucarem,
bàsicament,
també.
Sí, el truquem aquí, també. No? Aquí no et contestarà el telèfon. Digues, estic aquí.
No, exacte.
Bàsicament, clar, veus aquesta pel·lícula i, clar...
Tu volies parlar de música o no?
Va, seguim parlant de música o no?
Vinga, va, si quasi no hem començat.
Això, parlem de l'Oscar musical, i de l'Oscar musical el gran protagonista és Barbie, no? Barbie, que té dues cançons nominades i que podria tenir tres, perquè aquesta es va quedar fora, mira. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance. I bàsicament aquesta cançó es va quedar fora perquè hi havia una regla que jo no la coneixia.
I què passa?
Que és que cada pel·lícula pot tenir com a màxim de dues cançons nominades. No es poden tenir tres cançons nominades. Això passa des de no gaire, però no es poden tenir tres cançons nominades. Llavors, aquesta cançó es va quedar fora, aquesta de la
Dua Lipa fora.
De la Dua Lipa.
I quines van entrar, de Barbie?
Ara ho explico. Ah. Ara, poc a poc. Ara ho explico.
Ho sabem tot.
Aquesta es va quedar fora, com d'altres. Una que era una de les grans favorites, es va quedar fora. Una de les grans favorites del públic, que era aquesta. Peaches, 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 peaches. Això no ho va agafar en un moment, peaches, no? Això va ser molt viral.
I aquí em devia
despistar com si fos la primera vegada.
Sí, aquí em devia despistar, devia ser el moment que vinc a buscar crispetes. O...
Clar, això és el peaches de Super Mario Bros, que la canta el Jack Black, no? I que es va fer molt viral, és una cançó hiper mega escoltada a Spotify.
Però no de Barbie.
No, això és del Super Mario Bros.
Ah, val.
És una de les que no va passar ja. No va passar ni la shortlist. Però clar, aquesta cançó, es va parlar molt d'aquesta cançó del Super Mario Bros, que és una cançó que li canta el dolent a la Peaches, que és la princeseta del Super Mario Bros.
La que s'ha de rescatar al final
la
del
Bowser,
joc.
S'ha de rescatar.
La Bowser és?
Peaches?
A Bowser em diu l'any. El Bowser és el monstre.
Ah. Bowser és el dolent. I és una cançó que parla d'amor, però d'amor des del punt de...
Terrible, no?
Terrible, de l'amor, de l'obsessió, no?
Tòxic.
Té una mica de... La cançó aquesta d'aventura no és amor, és obsessió, no? Doncs és una mica això el que té
lo que tu aquesta sientes. Cançó.
Les que sí que han entrat de Barbie, una és aquesta. Oh. Mira, per no agradar-li Barbie, ha sortit la cançó i ella...
I li agrada la cantela.
Ens cau bé. No? Sí o no?
Sí,
Ryan Gosling ens cau bé, no?
Sí, sobretot
sí,
per la manera
sí
que va.
O no? Sí.
Sí que és veritat que hi ha hagut pel·lícules que l'han posat molt a dalt i a mi allà no em casava, però en aquesta...
Quina? Volem nom.
La clàssica, el que el van comprar. Com es diu? La
Drive.
No. Drive. A mi aquesta no, a mi no em va agradar tant.
Oh my God!
Ja ho sé, però no, allí no sé per què. Escolta, no el vaig creure. La Lalan em va encantar, però perquè també estava... Va ser una temporada que estava a Los Angeles i ho vaig veure des d'allà, i llavors era com... Ah! I aquí sí, aquí m'ha agradat molt.
I Drive té la cançó mítica que ens encanta.
Té dues cançons mítiques, Drive. Té una banda sonora espectacular i té dues cançons mítiques.
Quina és per tu la millor pel·lícula del Ryan Gosling?
Drive.
A mi jo ets a dir que Ryan Gosling m'agrada sempre. Vull dir que no...
Drive. Però a vegades no fa sempre la mateixa cara.
Clar, està Blade Runner, també. Això és el que li diuen, no? Que sempre fa la mateixa cara, no? Hi ha el típic meme del Ryan Gosling, content Ryan Gosling, enfadat, i té la mateixa cara,
per això,
no?
Per això en el Ken em va molt bé.
Clar, i ahir l'han nominat, perquè ell està espectacular a la pel·lícula, i està espectacular, i després hi ha aquesta polèmica, clar, que una pel·lícula que està denunciant...
Reivindicant
el paper de les dones, a la directora i a l'actriu no les nominen. Bueno, a veure, que la directora no, però l'actriu està competint contra actrius, no és això que estigui competint amb homes, està en una categoria que no sé.
Sí, però deien que era com l'última bufetada del patriarcat, és la lectura que s'estava fent ara, com l'última bufetada del patriarcat, de que justament l'única, el qui està nominat és actor secundari, actor, en una pel·lícula
de feminisme. A la... Però bé, bueno, cadascú fa la lectura.
Cadascú té la seva lectura.
L'actor està molt bé, sí. No sé.
Bueno, escolta, posa'ns més música, a veure, música més d'Òscar.
Music, music.
Bueno, aquesta cançó, parlem primera d'això, de l'Am Josquen, que és una cançó que la canta el mateix Ryan Gosling, que ha guanyat ja el Critics' Choice Awards, llavors és com molt favorita, que està nominada al Grammy també, i potser el guanyarà també, que no l'ha fet un nouvingut, que l'ha fet Mark Ronson, que és un dels productors més importants en l'actualitat, i que com a gràcia us diré que la guitarra que sona la toca el Slash de Guns N' Roses.
Oh.
Llavors, jo crec que és una de les grans favorites.
Pues
jo,
mira.
Juntament amb aquesta, que aquesta per mi és la que més m'agrada. Mira, escolta.
T'agrada molt, molt, molt.
Ara hem de córrer molt i només ens queden 4 minuts. No
Billie,
pot ser.
Billie Eilish, que hem començat així el programa. Mira, l'acabem
aquesta
amb ella.
Aquesta cançó és espectacular. Jo no tinc cap mena de dubte que aquesta és la que més m'agrada de totes les nominades.
No em recordo en quin moment de la pel·lícula surt aquesta.
Jo és que em vaig quedar adormida.
Clar, és que...
Però si he de donar un Òscar a Barbie és per aquesta cançó.
És que jo o sigui, ni recordava que sonava Barbie. És que clar, és veritat. Mira. Va, doncs veurem a veure què passa. Quin altre
bueno,
més?
Com només ens queden 4 minuts, dedicarem
no,
aquests...
No, mira, menys. Un minut.
Un minut. Mira, dediquem el nostre últim minut a la nostra persona favorita en aquesta secció, que és la Diane Warren, que ha estat nominada a l'Òscar per 7è any consecutiu. 7è any consecutiu... I que ha estat nominada ja 15 vegades i que no l'ha guanyat mai.
A veure si ara sí.
No ha guanyat mai l'Òscar. I aquesta vegada està nominada amb una cançó que canta la Becky G per una pel·lícula que narra la història dels Chetos. Em sembla magnífic.
Home.
Que hi ha una pel·lícula que es diu The Fire Inside, que parla sobre la història dels Chetos. I ella ha estat nominada, la Diane Warren, i nosaltres estem amb ella perquè volem que guanyi, perquè no pot ser que cada any que fem aquí la secció dels Oscars surt la Diane Warren i no guanya l'Oscar.
A veure, escoltem a la Diane amb aquesta cançó.
No guanyarà.
No guanyarà.
No guanyarà.
Però en els nostres cors, ara sí, Paula, posa la 7, si us plau.
Aquesta cançó va ser la primera nominació de la Diane Warren. Diane! T'estimem, volem que guanyis l'Òscar. Des d'aquí, des de Catalunya, estem amb tu. Ja t'ho mereixies aquí, ja t'ho mereixies Armageddon. Aquest any no t'ho mereixes,
vinga,
però
va.
Volem que el guanyis.
Doncs mira, amb aquesta crida, Diane, que segur que ens escoltaràs. Molta sort. Carlos, molta sort també.
Moltes
vinga,
gràcies.
Va, que vagi molt bé, us deixem aquí. Bon cap de setmana. I'm not gonna lose you, whatever it takes.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.